Estem amb el periodista i escriptor Jani Cinca, que acaba de protagonitzar la conferència de la jornada organitzada per l'Aula de l'Extensió Universitària per a la Gent Gran. El títol de la xerrada ha estat Víctor Català, Montserrat Roig i Mercè Rodoreda, superescriptores. Senyor Cinca, primer de tot, gràcies per atendre'ns. I la primera pregunta, superescriptores, què les fa aquestes superescriptores?
Bé, bona tarda, l'atreviment, gràcies, per cert, és un plaer i un luxe. Què les fa superescriptores? Són tres elements. Són atrevides, saben com fer-ho i ho fan escrivint. Per tant, són tres realitzacions que converteixen ja una persona en valenta i vaja, que hauria de rebre totes les nostres consideracions, però és que a més són dones. I a més, són dones que canten molt bé la solitud. I són tres dones que, tot i no pertany al mateix temps, descriuen molt bé l'evolució de la dona i la seva lluita al llarg del segle XX. Montserrat Roig, Mercè Rodoreda i Víctor Català. Amb ordre decreixent, permet entendre molt bé quina és la lluita que han hagut de protagonitzar moltes dones que decideixen no plegar-se al conveni social de vaja, que el que ve donat per família i per convenció, no? I per tant totes tres a la seva manera s'enfronten i reivindiquen el paper d'aquesta dona que és comunicadora, que sap com explicar-ho i que a més parla del que parla, que totes tres parlen de temes molt complicats i se'n surten. No només se'n surten, sinó que creen tres obres que universalment són, vaja, molt reconegudes. L'agulla daurada de la Montserrat Roig, que és un llibre extraordinari, o bé El temps de les cireres, o Els catalans als camps nazis, o L'hora violeta, o hi ha tants llibres, tot cadascuna, o la Mercè Rodoreda, que té La passa del diamant, o bé El mirall trencat, o bé El carrer de les camèlies. Són tants llibres que són bons d'aquesta gent. La Víctor Català, que té Solitud, o un monòleg teatral extraordinari, que és La infanticida. Són llibres que tanmateix podrien resumir-se amb gairebé una sola frase, que és la dona que escriu. I això és fantàstic. És fantàstic que tres dels personatges més importants de la literatura catalana al llarg del segle XX siguin aquestes tres dones, aquestes tres. Vaja, és un bon símptoma que a mi em tomba d'esquena.
Vostè, escoltant-los, parla amb admiració d'aquestes tres dones, fins i tot m'atreviria a dir passió, perquè hem pogut seguir la xerrada i destil·lar passió, però veig que no van bastant més enllà del que és l'obra literària d'aquestes tres persones.
Bé, és que la part biogràfica és important per entendre un autor. I, per exemple, parlant de la Víctor Català, bé, quan a l'any 1898 li donen un premi als Jocs Florals d'Olot, el jurat s'adona que aquell tal Virgili Alexeat en realitat es diu Caterina Albert i que és un home, i això els escandalitza enormement i diu, oh, com és possible que hem donat el premi a un personatge que ha firmat amb un nom d'home i en canvi és una dona. Ostres, això és extraordinari, i això marca un abans i un després amb aquesta senyora de l'Escala, que decideix, a tombant del segle XIX-XX, entomar la narrativa i el modernisme que no acabava d'arribar en el llibre a través d'aquest fet biogràfic sensacional, i a partir d'aquí es diu, començaré a signar els meus llibres com a Víctor Català, que era un personatge d'una novel·la seva anterior, que és una cosa fantàstica. Per part de la Montserrat Roig, i anem ara cap a molt més endavant, bé, hi ha el fet biogràfic que hem celebrat fa pocs dies, que és una de les dones que es tanca a l'any 66 a la caputxinada del convent dels caputxins de Sarrià. I això, ella, que aleshores era estudiant, ostres, a l'any 66 suposava ficar-se a la pell d'una dona periodista que estudiava i que, per tant, es reivindicava en el seu paper i que, a més, era un intel·lectual que es comprometia. Fixa-t'hi, quina paraula, que es comprometia. Que havia de superar tants obstacles per fer tot això que, pam, ella compromesa. I la tercera dona, que és la Rodoreda, que és la més turmentada de totes tres biogràficament, és una dona que la fan casar amb el seu tiet i té un fill, s'ha d'exiliar perquè s'ha posat als bàndols dels republicans, ja és periodista, se li enrampa un braç perquè psicosomàticament no pot seguir escrivint, quan se li desembolica té la força per fer La passa del diamant, La passa del diamant, que és una novel·la que fins i tot ha estat traduïda al vietnamita. Tu saps què és ser traduït al vietnamita? O sigui, quan tu ets traduït al vietnamita, ja
pots plegar, no? ja pots plegar,
eh? O sigui, a veure, és una llengua que molt, molt minoritària i que en canvi denota un interès planetari molt gran per una novel·la, i aquesta novel·la és La passa del diamant. Per tant, després d'una vida tan, tan turmentada, la Rodoreda tanmateix aconsegueix una excel·lència literària que és extraordinària i que per tant doncs, no seria possible entendre sense aquests entrebancs biogràfics. Saps? I totes tres dones n'han tingut molts d'entrebancs biogràfics. A veure, el més gran és el de la Rodoreda i la Montserrat Roig, que moren de càncer. La Rodoreda mor d'un càncer de fetge i la Montserrat Roig mor d'un càncer de pit. I per tant, aquesta malaltia tan devastadora conforma també un final molt cruel amb aquestes vides tan riques i tan creatives, originals.
No és la primera vegada que vostè defensa doncs, la importància de les biografies. Si no m'equivoco, he llegit que en el nostre país en falten de fer més biografies. Què aporten, més enllà de la qualitat literària que puguin tenir?
Tot. Un país sense biografies no té el passat més important i immediat, que són les persones que han viscut allò. I per tant, conèixer què és el que va passar exactament és molt important per entendre el que van fer aquestes persones. Per exemple, hi ha un personatge que a mi m'agrada molt, que és el doctor Trueta, i hi ha un fet biogràfic d'ell, del doctor Trueta, que encara avui els hospitals d'arreu del món apliquen, evolucionat, el mètode tancat per solucionar ferides de guerra o ferides amb arma de foc, gràcies a un mètode que el doctor Trueta es va inventar durant la Guerra Civil Espanyola. Tu imagines això? Però el que és important entendre és que la seva biografia ens diu que el doctor Trueta volia ser pintor. Ell volia pintar. I en adonar-se que no era el Degas ni el Monet, doncs decideix aplicar la seva habilitat manual amb un altre fet molt menys creatiu en principi, que era enguixar braços i cames per solucionar un problema terapèutic. Per tant, és maco saber i és interessant de veure com, per exemple, un altre metge, el doctor Dexeus, tenia un gran èxit assistint parts difícils perquè podia aplicar la mateixa força amb els dos braços. Era ambidextre. I aquest detall biogràfic fa que puguis entendre moltes altres excel·lències de la seva vida. La Montserrat Roig, per exemple, era una persona que tenia una memòria extraordinària. I les seves entrevistes que feia a Televisió Espanyola, t'adones que no les llegia. No hi ha papers. Com pot ser que no hi hagi papers? Se sabia de memòria la vida de la persona que tenia al davant. Això és fantàstic. La Víctor Català, al final de la seva vida, decideix ficar-se al llit, està malalta, es troba malament, i que la vinguin a veure. I es compra una casa que es diu, tenia una casa que es diu Cinc Claus, a l'Escala, i aquella casa es va convertir en una mena de quarter general de la literatura sota el franquisme, la literatura catalana sota el franquisme, i per mi és un fet biogràfic, ostres, molt interessant. La Mercè Rodoreda, al final de la seva vida, decideix comprar una casa a Romanyà de la Selva i per fi reconstruir, encara que no era el mateix, el jardí que havia viscut de petit amb el seu avi a Sant Gervasi de Cassoles. Bé, quan entens aquests detalls, pots comprendre molt més la profunditat i el dolor que empenyia la seva obra. Jo trobo molt bonic això.
I diu molt també de l'època en què vivien i les circumstàncies.
Ah, evidentment.
Escoltant-lo parlar de llibres o altres temes, és evident que vostè transmet una passió i ho he pogut constatar amb el torn de preguntes al final de la xerrada. He estat a altres xerrades i m'ha agradat, una de les oients li ha dit literal, em fas estimar la lectura cada vegada que t'escolto i tornaré a llegir aquests llibres. Com a escriptor i apassionat dels llibres, si no, ja li dic així de clar, què sent quan algú que l'escolta reacciona d'aquesta manera?
Me'n recordo d'un amic meu que es deia Vladimir Nabokov. No el vaig conèixer en persona, però aquesta persona, aquest autor, aquest gran mestre de la literatura europea, em va ensenyar a través d'un llibre que es diu Curs de Literatura Europea la millor frase que hagi pogut llegir mai i que la recordo gairebé de manera literal, que és que llegir no serveix per res.
Ho digui vostè.
Ho deia el Nabokov. Llegir no serveix per res. Però, en canvi, sí que serveix per recordar a l'ésser humà que tanmateix llegir és l'únic l'únic plaer d'aquest ésser humà pel qual llegir no, en principi no serveix per res, que sí que serveix però per sentir aquell tremolor, aquella satisfacció, aquell plaer de sentir-nos connectats a un no sé què que encara no podem comprendre i que en canvi és a l'essència de la vida mateix, que és la teva ànima, el teu esperit, la comunicació amb els altres éssers humans, aquell plaer d'agafar un llibre i no poder-lo deixar en tota la nit perquè aquella història t'ha enganxat, tot i que el Nabokov digués que no serveix per res, serveix per recordar-te que ets un ésser humà. Llegir és l'únic fet que distingeix llegir i el manegar les paraules i la comunicació, això que estem fent ara, és l'únic plaer, l'única possibilitat, l'únic aspecte que ens diferencia dels altres éssers vivents. Et diferencia d'un lleó, et diferencia d'una formiga, et diferencia d'un elefant, d'una planta. I el poder de la paraula és el que realment, tot i que no serveix per res, en principi, el que realment fa la diferència i omple d'esperança l'ésser humà. I això és evident. Per tant, m'he allargat amb la frase perquè jo l'alimento.
Se la mereix.
Però això. Crec que se la mereix.
Un parell de preguntetes més, ja portem una bona estona aquí parlant, tot i que no serveix de res, estic convençut que vostè llegeix, pel que he pogut veure en notícies o informació al seu voltant, és un obsessionat dels llibres, no sé si arribaríem a tant. Què llegeix vostè?
Què llegeixo? Uf, quina pregunta. Mira, rellegeixo molt. Rellegeixo molt tres llibres, per exemple. Fem tres recomanacions.
Perfecte.
Per exemple, mira, jo recomanaria molt per gent que vulgui escriure i que vulgui aprendre a escriure Música per camaleons, de Truman Capote, traduïda pel Quim Monzó al català. Aquest llibre és important perquè en Quim Monzó sap prendre el pols molt bé al Truman Capote a través d'un llibre on hi fa crònica, hi fa conte, hi fa novel·la curta i hi fa entrevista. I el Truman Capote, a través d'aquest llibre, t'ensenya molt bé com has d'escriure un paràgraf per descriure molt bé un personatge, com has de mesurar la intríngulis que poses en una novel·la, taüts tallats a mà, a Música per camaleons, que és el nom del primer conte, descriu molt bé una senyora que el rep amb ell i que li descriu el cabell gris que té, que porta. És fantàstic, és un llibre que t'ensenya, te dona pistes de com s'ha d'escriure. L'altre llibre per mi és, vaja, un dels clàssics de sempre, que és Crim i càstig, del Dostoievski, el moment en què el famós Raskolnikov mata la vella usurera perquè no pot més i després diu, què he fet? Sí, és molt lleig això de matar algú, i llavors és el càstig. Ell mateix es redimeix, per redimir-se necessita que el castiguin i per tant es delata després d'un patiment terrible que és molt humà d'haver fet una cosa molt lletja que és matar algú. I per tant això ens serveix molt bé per entendre que no som perfectes, cometem errors, però que hi ha una possibilitat de redempció i de perdó. I el tercer llibre, que estic dient llibres molt antics jo, però...
És la seva tria.
Sí, jo triaria Temps difícils, del Dickens, que és una novel·la que a mi m'agrada molt als nens, i no suporto la gent que és capaç de fer mal als nens, i aleshores Temps difícils és una novel·la molt interessant que t'explica i et fa entendre el poder de l'educació. I a través d'un personatge femení, que és una nena, que pateix molt durant la novel·la i que el Dickens la retrata fenomenalment bé, que és el que ha de fer qualsevol gran escriptor, retratar i comunicar exactament la passió que sent aquesta nena per la vida, que per moments se li escapa i se li escola. I per tant, doncs, són les tres recomanacions que jo faria.
Queden anotades i m'agradaria acabar tractant d'una altra de les seves facetes. Vostè també és periodista, ha treballat doncs, en diversos mitjans, sobretot periodisme d'investigació, ha estat el que més ha treballat. Li anava a preguntar si periodisme és literatura.
Periodisme, oi tant, a veure, tot el que sigui escriure per mi és literatura en el sentit que comunica. O sigui, quan fas novel·la, què passa? Que intentes explicar en un altre tipus d'escriure potser algun fet que no has pogut explicar a través d'un article. O saps molt bé que a través de la ràdio, segons què, no pots arribar a certa profunditat, o és més difícil que no pas a través d'una novel·la. A la vegada que en una novel·la no et seria tan fresca una entrevista que pot sortir molt bé per ràdio. O sigui, a mi m'agrada molt aquests autors que travessen molt bé els dos àmbits, que són periodisme i literatura, perquè al cap i a la fi tot és comunicar, tot és ganes d'explicar històries, no? Que és el que tot, que és el que mou l'ésser humà. L'ésser humà canvia molt el foc, perquè al voltant del foc no només ens escalfem, sinó que ens permet no anar a dormir i que ens expliquin històries, i això és molt gran. Per tant, en aquell moment, aquell primer periodista era un narrador d'històries, que potser li havia passat anant a caçar un mamut o vés a saber què, no? Per tant, allà és on neix aquesta ànsia de comunicació. O sigui que jo no diferenciaria massa. En fi, m'interessen totes.
M'ha encantat aquesta darrera reflexió, però no marxarem sense que ens parli del seu darrer treball, Malparits, i a més, tenint en compte doncs, que estem a les portes de Sant Jordi, a tothom ens agradarà doncs, saber una mica 5 cèntims més de què podem trobar en aquest llibre, doncs, que pel poc que sé, com a mínim, és curiós. Un personatge bastant estrany, estrambòtic, que es troba amb una feina també una mica estranya a Andorra. Què ens podria explicar més de tot això?
Mira, t'ho explico ràpidament. Jo tinc un altre mestre, que es diu Franz Kafka, que en una novel·la que es diu La metamorfosi va trobar una solució narrativa extraordinària, que és un escarbat. Gregor Samsa es va llevar aquell matí convertit en un escarbat. A mi aquesta frase em va marcar molt, perquè tu t'imagines l'editor rebent això. I jo vaig tenir un problema narratiu fa 10 anys, quan una amiga em va explicar que havia estat abusada per un familiar. I em vaig adonar que volia explicar la història, necessitava explicar la història, perquè, com t'he dit, jo adoro els nens. Jo no comprenc com algú pot abusar d'una criatura. Però no trobava la manera original de poder narrar el drama d'aquesta noia. I de tants altres testimonis que vaig anar recollint al llarg d'aquests anys. Fins que, un bon dia, recordant l'escarbat del Kafka, veient una persona amb síndrome de Tourette que passava cada dia per davant de casa meva, pensava, ostres, ara entenc el que va fer en Kafka, que és que per explicar un problema complicat, en el seu cas enfrontar-se al seu pare, va buscar un problema igual de gros que el que volia explicar, que freàticament va colar en la seva novel·la, i en el meu cas és un noi que pateix síndrome de Tourette, que pateix molt, que té incontinència verbal i que es disfressa de pollastre, perquè és l'única feina que troba, és a Andorra, venent pollastres a l'ast. I que, per tant, ell, amb aquests crits que fa de malparits i desgraciats, aconsegueix colar freàticament el problema que realment li interessa explicar, que és resoldre el problema dolorosíssim i traumàtic de la seva amiga que havia estat abusada de petita. I, per tant, per això hi ha aquesta coberta amb malparits d'aquest noi vestit de pollastre, que és en Kiwi, que és aquest noi amic de la Comelles, a la qual intenta ajudar bonament, que és el que jo intentava i intentat fer amb la meva amiga, que en el seu dia em va explicar això. Perquè la majoria d'abusats, això cal dir-ho, creixen estigmatitzats, i en la major part creixen amb un sentit de culpabilitat enorme, que encara que només sigui a través d'un llibre, d'una novel·la, si això serveix per momentàniament curar-los una miqueta el dolor, jo ja en tinc prou.
O sigui, el que podria semblar una comèdia potser no ho és tant.
És com la vida mateix, no? Francament, mirem de passar-nos-ho bé mentre estem vivint, perquè al final jo crec que el tenim bastant clar.
Doncs amb aquesta darrera interessant reflexió acomiadem Geni Cinca, a qui agraïm aquesta estona, que ha estat molt més de la que tenia prevista, perquè ha estat tot un plaer. Moltes gràcies.
A vosaltres.